Prova de valencià organitzada per la SIACOVA. Nivell C1. Convocatòria de maig-juny de 2023. Àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio d'una entrevista sobre la història de la Casa de Bruixes. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d'un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 200 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el full de respostes. Abans, llegiu les indicacions.
La caça de bruixes que va tindre lloc a Europa entre 1450 i 1750 va condemnar i assassinar unes 100.000 persones, la gran majoria de les quals van ser dones. D'entre les diferents acusacions que se'ls feia a les bruixes, una de les més freqüents era que tenien una sexualitat pervertida i fins i tot diabòlica, i les narracions que han arribat als nostres dies sonen en realitat a relats amb grans dosis de fantasia.
I en esta setmana en què estem celebrant el Dia Internacional de la Dona Treballadora, hem volgut saber què hi ha darrere d'esta intenció de demonitzar tantes dones i per què era tan important per als poders de l'època el control de la sexualitat femenina. Natàlia de Ancos, benvinguda de nou.
Com estàs, Natàlia?
Molt bé, i vosaltres?
Molt
bé. Fenomenal, encantats de sentir-te, com sempre. Escolta, qui eren les bruixes?
Ai, les bruixes. Les bruixes eren dones generadores de coneixements molt valuosos i molt específics. No? Mm-hmm. Entre els seus sabers i les seues ocupacions, pues, estaven des de l'alquímia, la parteria, l'herbolària, tenien grans coneixements anatòmics i, pues, com ja heu anunciat, pues, també tenien grans coneixements sobre la gestió de la sexualitat i la reproducció. No? I, per tant, pues podien ajudar a dones que volien afortar o quedar-se embarassades també, sabien de sexualitat, de perfums, així que en general eren dones que prestaven un gran servei a la comunitat. Però, o sigui, per descomptar, les bruixes no eren aquelles persones lletges i malignes que ha descrit la literatura universal.
Clar, doncs anem al cas, a veure, perquè ja prestaven serveis molt valuosos per a la comunitat i van ser perseguides realment i condemnades a mort. Per què?
Clar, perquè és que aquests sabers es conferien un gran poder. No? Mm. Les élites eclesiàstiques, polítiques i econòmiques de l'època ja estaven implantant un model social d'hegemonia masculina i consideraven que el saber que aquestes dones tenien, especialment en sexualitat i reproducció, representava una amenaça per a la seva ordre social. No? També la majoria d'aquestes dones vivien soles o amb altres dones en cases en el bosc, eren independents, tenien els seus propis ingressos, mm-hmm. i clar, això causava poc control sobre elles i molta desconfiança. Però que les bruixes tingueren aquests grans coneixements per a gestionar la reproducció, pues propiciava que les dones pogueren viure una sexualitat més lliure, mm-hmm. la qual cosa pues això posava en risc aquesta hegemonia i el control masculí. I per això les jerarquies van furtar el seu coneixement i les van aniquilar a moltes d'elles en les fogueres.
Clar, i abans també ho estaves explicant d'alguna manera. Imagina que hi ha la mateixa intenció per part dels homes, en aquest cas, i de la classe dominant, per el que s'hagi traslladat d'aquestes dones una imatge, diguem, de lletjor en general. Normalment
Totalment.
Traslladaven que eren dones d'entrada molt majors, amb faccions pronunciades, el nas gros... clar, m'imagina que darrere de la intenció que hi havia darrere de mostrar aquesta imatge d'aquestes dones, hi havia aquest control, no?
Esa imatge és totalment interessada, no? Que demostra que la història l'escriu qui la guanya i en aquell moment de la història pues, l'està escrivint qui les crema, no? I clar, el que passa és que això ha format part del mite dels prejudicis que han arribat fins als nostres dies, no? Està clar que físicament hi hauria bruixes en tota mena de físics i en tot tipus d'edats també, però també cal tindre en compte que l'edat és un grau i que moltes d'elles anirien guanyant en saber clar, amb l'edat, no? Entonces, potser les bruixes més sàvies eren més majors. També hem de tindre en compte que en aquella època una dona de 40 o 50 anys ja era considerada vella. Bueno, en aquesta societat quasi que també, no? Però resumint...
Tristament, en segons quins aspectes, tens tota la raó, és de veres.
Sí, sí, sí. Però bueno, jo diria que foren velles i lletges respon només a un estereotip totalment intencionat.
Clar, és potser este concepte, el concepte de bruixa, el primer intent de demonitzar la dona, no? que se n'és de l'ordre establert, que del qual tenim constància.
No, això ve de molt lluny, no? Només per exemple dins de la tradició catòlica, no? La Bíblia mostra ja en l'Antic Testament que la desgràcia d'Adam és el desig de coneixement d'Eva, no? Sí. I això provoca l'expulsió de tots dos del paradís i ja, o sigui, el pecat original ja per a tota la humanitat, no? Les fonts bíbliques representen simbòlicament la maldat i la lascivia inherent a la naturalesa femenina, no? O sigui, està molt clar en la iconografia de, per exemple, de Maria Magdalena, no? Que ha passat a la història com una prostituta, no? O Judit, o Salomé, o Dalila, no? Totes són maldat i luxúria. Però en altres tradicions ocorre el mateix, no? Com, per exemple, l'equivalent a Eva és Pandora, no? Que és la primera dona, segons la mitologia grega, que va obrir la famosa caixa prohibida per curiositat i va i escampa els grans mals pel món, no? Però també pues, tenim les figures de les sirenes, les empuses, que són, pues, les empuses són criatures fantàstiques que poden convertir-se en animals com granotes o vaques, no? Les arpies, no? Tot un univers mitològic que establís les bases d'una imatgeria, una imatgeria col·lectiva, sí, que defineix a les dones com a oposada als homes, o sigui, a les dones com a oposició de la raó, no? I però de totes les representacions, jo crec que la veritat és que cap representació com la de la bruixa medieval, no? Ha tingut molt de ressò, no?
Absolutament.
I bueno, se l'ha conferit un caràcter fins i tot pues, diabòlic, no? En una sexualitat excessiva i castradora, no?
La sexualitat, Natàlia, què sent d'ella? La caça de bruixes que va tindre lloc a Europa entre 1450 i 1750 va condemnar i assassinar unes 100.000 persones, la gran majoria de les quals van ser dones. D'entre les diferents acusacions que se'ls feia a les bruixes, una de les més freqüents era que tenien una sexualitat pervertida i fins i tot diabòlica, i les narracions que han arribat als nostres dies sonen en realitat arrelats amb grans dosis de fantasia.
I en esta setmana en què estem celebrant el Dia Internacional de la Dona Treballadora, hem volgut saber què hi ha darrere d'esta intenció de demonitzar tantes dones i per què era tan important per als poders de l'època el control de la sexualitat femenina. Natàlia de Ancos, benvinguda de nou.
Com estàs, Natàlia?
Molt bé, i vosaltres?
Fenomenal, encantats de sentir-te, com sempre. Escolta, qui eren les bruixes?
Ai, les bruixes. Les bruixes eren dones generadores de coneixements molt valuosos i molt específics, no? Mm-hmm. Entre els seus sabers i les seues ocupacions, pues estaven des de l'alquímia, la parteria, l'herbolària, tenien grans coneixements anatòmics i, pues, com ja heu anunciat, pues, també tenien grans coneixements sobre la gestió de la sexualitat i la reproducció, no? I, per tant, pues, podien ajudar a dones que volien afortar o quedar-se embarassades, també, sabien de sexualitat, de perfums, així que, en general, eren dones que prestaven un gran servei a la comunitat. Però, o sigui, per descomptar, les bruixes no eren aquelles persones lletges i malignes que ha descrit la literatura universal.
Clar, doncs anem al cas, a veure, perquè ja prestaven serveis molt valuosos per a la comunitat i van ser perseguides realment i condemnades a mort. Per què?
Clar, perquè és que aquests sabers es conferien un gran poder, no? Mm. Les élites eclesiàstiques, polítiques i econòmiques de l'època ja estaven implantant un model social d'hegemonia masculina i consideraven que el saber que aquestes dones tenien, especialment en sexualitat i reproducció, representava una amenaça per a la seva ordre social. També la majoria d'aquestes dones vivien soles o amb altres dones en cases en el bosc, eren independents, tenien els seus propis ingressos, mm-hmm. i clar, això causava poc control sobre elles i molta desconfiança. Però que les bruixes tingueren aquests grans coneixements per a gestionar la reproducció, pues propiciava que les dones pogueren viure una sexualitat més lliure, la qual cosa, pues això, posava en risc aquesta hegemonia i el control masculí. I per això les jerarquies van furtar el seu coneixement i les van aniquilar a moltes d'elles en les fogueres.
Clar, i abans també ho estaves explicant d'alguna manera. Imagina que hi ha la mateixa intenció per part dels homes, en aquest cas, i de la classe dominant, per el que s'hagi traslladat d'aquestes dones una imatge, diguem, de lletjor en general. Normalment traslladaven que eren dones d'entrada molt majors, amb faccions pronunciades, el nas gros... Clar, m'imagino que darrere de la intenció que hi havia darrere de mostrar aquesta imatge d'aquestes dones, hi havia aquest control, no?
Esa imatge és totalment interessada, no? Que demostra que la història l'escriu qui la guanya i en aquell moment de la història pues, l'està escrivint qui les crema, no? I clar, el que passa és que això ha format part del mite i dels prejudicis que han arribat fins als nostres dies, no? Està clar que físicament hi hauria bruixes amb tota mena de físics i amb tot tipus d'edats també, però també cal tindre en compte que l'edat és un grau i que moltes d'elles anirien guanyant en saber clar, amb l'edat, no? Entonces, potser les bruixes més sàvies eren més majors. També hem de tindre en compte que en aquella època una dona de 40 o 50 anys ja era considerada vella. Bueno, en aquesta societat quasi que també, no? Però resumint...
Tristament, en segons quins aspectes, tens tota la raó, és de veres.
Sí, sí, sí. Però bueno, jo diria que foren velles i lletges respon només a un estereotip totalment intencionat.
Clar, és potser este concepte, el concepte de bruixa, el primer intent de demonitzar la dona, no? que se n'és de l'ordre establert, qual tenim constància?
No, això ve de molt lluny, no? Només, per exemple, dins de la tradició catòlica, no? La Bíblia mostra ja en l'Antic Testament que la desgràcia d'Adán és el desig de coneixement d'Eva, no? Sí. I això provoca l'expulsió de tots dos del paradís i ja, o sigui, el pecat original ja per a tota la humanitat, no? Les fonts bíbliques representen simbòlicament la maldat i la lascivia inherent a la naturalesa femenina, no? O sigui, està molt clar en la iconografia de, per exemple, de Maria Magdalena, no? Que ha passat a la història com una prostituta, no? O Judit, o Salomé, o Dalila, no? Totes són maldat i luxúria. Però en altres tradicions ocorre el mateix, no? Com, per exemple, l'equivalent a Eva és Pandora, no? Que és la primera dona, segons la mitologia grega, que va obrir la famosa caixa prohibida per curiositat i va i escampa els grans mals pel món, no? Però també pues, tenim les figures de les sirenes, les empuses, que són, pues, les empuses són criatures fantàstiques que poden convertir-se en animals com granotes o vaques, no? Les arpies, no? Tot un univers mitològic que establís les bases d'una imatgineria, una imatgeria col·lectiva, sí, que defineix a les dones com a oposada als homes, o sigui, a les dones com a oposició de la raó, no? Mm. I però de totes les representacions, jo crec que la veritat és que cap representació com la de la bruixa medieval, no? És, ha tingut molt de ressò, no?
Absolutament.
I bueno, se li ha conferit un caràcter fins i tot pues diabòlic, no? En una sexualitat excessiva i castradora, no?
I això, bueno, això la sexualitat, Natàlia, què se'n deia?